minuts que passen de les 4 de la tarda, Pau Massip,
Bona tarda.
Arribes tard, eh?
No siguis dolenta. Jo sempre he disposat al que li faci falta aquest programa.
Pau, has dinat.
Sí, avui bé.
Val.
Avui millor, clar.
Avui millor, clar, l'horari. Sí. És que ho hem fet pensant en tu.
En mi, clar.
Vull dir, perquè hem dit que el Pau Massip pugui dinar, llavors capgirem l'horari.
Clar.
I el cacau, doncs, que arribi a quarts de 5.
Perfecte.
Ternes cruzats.
Perfecte.
Líder de la iaia. T'agraden la iaia o no?
Ostres, sí, alguna cançó...
Clar, perquè tornen ara. Amb petits concerts.
Anava a dir, fa temps que no els sento.
Doncs sí. I, bueno, i amb el seu propi disc en solitari, de fet, estarà aquest dimecres al Poesia i Més. Mira, ara que repassarem l'agenda, doncs...
Dimecres, Poesia i Més. Bueno, no ho tinc apuntat a la llista, això, sap greu.
No passa res. Ens complementem. A veure, què hem de saber? Amb què hem d'estar al cas aquesta setmana?
Mira, aquesta setmana, de dimarts, arrenca demà una cimera de l'OTAN a Washington, als Estats Units. La gràcia d'aquesta cimera és que, per exemple, hi haurà el nou primer ministre britànic, el Keir Starmer, que... Anglaterra no són com aquí, que encara no se sap quan serà la investidura ni qui ni què. Anglaterra
van
per feina. Sí.
Per feina.
Dijous van votar i divendres al migdia ja era primer ministre i a mitja tarda ja s'havia reunit el Consell de Ministres.
Vas veure el gat, que no ho tenia clar.
El gat va dubtar, sí. Va dubtar d'entrar o no d'entrar.
Estava allà, que no sabia.
Bueno, però suposa que amb 14 anys de primer ministres conservadors, doncs ara s'ha de fer.
Que vinguin de fora, no?
Clar, ara s'hi ha de fer.
Bueno.
Durant l'espera també va sortir un vídeo que atrapava un colom.
El mateix gat?
Sí, el Larry, sí. Yeah. Se l'intentava menjar, però se li escapava. Sí. Pot venir, podríem portar-lo de convivències a Barcelona.
Per exemple, a Catalunya.
Que diu que hi ha 100.000 coloms a Barcelona.
Ai, no facis parlar.
Mira.
Bueno,
és que et fan angúnia.
Molta angúnia.
Saps, hi ha dues teories, no sé si les coneixes. N'hi ha una que diu que són robots...
Els coloms?
Els coloms són robots que tenen càmeres i que ens controlen. Sí, hi ha tota una teoria.
D'on ho has tret, aquesta teoria?
Internet és molt ampli i llavors si circules pels marges, doncs et trobes aquestes coses.
Val, mira, no l'havia escoltat mai.
Aquesta és una.
Primer de tot.
Sí.
Poden ser robots.
Sí. L'altra encara et farà menys gràcia.
Què?
Tu has vist mai una cria de colom? Perquè hi ha gent que diu... Potser els que veiem nosaltres són els petits i encara han de venir els grans.
Home, no. José, treu això. No,
t'imagines...
Em sap molt greu, però és que tinc... No és que tingui fòbia als coloms, tinc fòbia a tot a les aus, en general. Sí.
Això té un nom, ara no el buscaré.
Sí, ja ho sé, que té un nom, sí.
Ah.
Però, no passa res. Escolta, parlant de tanta gent, perquè ara tu deies aquesta cimera de l'OTAN...
Això.
Anglaterra, que ho té clar. França?
França segurament hi anirà el president, l'Emmanuel Macron.
Val.
El que passa és que no té primer ministre, que s'ha de decidir.
I
aquí està la història, també a França. El que podria passar és que el proper primer ministre, si és de la França Insubmisa o d'un d'aquests partits d'esquerres, no tenen molta simpatia amb l'OTAN.
Allà us quedeu, dirà.
Sí, França sempre ha tingut aquesta relació... no molt amistosa amb aquestes organitzacions supranacionals i amb la OTAN. El president de Gaulle va estar molt en contra del seu inici, etc. Vull dir que podria passar això. I llavors, a més, l'altre... Perquè l'última així reunió de grans mandataris va ser el G7 a Itàlia, que va ser quan va fer fortuna aquell vídeo de Joe Biden que saludava... uns paracaigudistes que no es veien en la imatge i llavors semblava que estigués desorientat.
Sí.
Que ho està. Vull dir que llavors s'haurà de veure, a més, és l'anfitrió. Llavors és com una prova de foc de veure com Joe Biden gestiona l'arribada de líders mundial a Washington, aquestes reunions, etc. I què en surt de tot això?
I això, Pau, dius que serà de dimarts a dijous, aquesta cimera de l'OTAN.
Sí, aquesta setmana. Amb tot això, amb el rerefons de la inversió per la guerra d'Ucraïna de fons.
Bueno, doncs estarem pendents del que passi, sobretot de, com deia el Pau, aquesta fotografia, no?, i els convidats que hi vagin. Però és que a tot això, entre dimarts i dijous, tenim aquest dimecres, que és un dimecres ben especial.
Tú eres un fiera porque te entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, salja de la dueña. La tienes loca, loquita, loca.
Perdona, o sigui, és que ho he llegit avui, però jo no sé, tu potser estaràs més al cas. Cap grup o artista català, què són? Un o dos concerts que fan a Montjuïc, els Estopa?
Em sembla que són dos.
Són dos,
sí,
no?
Sí, perquè pues van omplir molt ràpid, el primer es van esgotar les entrades. Dir que són dos. Ara em fas dubtar.
Bueno, ara ho mirem. No, bueno, el primer, el que sabem és que és dimecres.
Sí,
no?
Aquest
gran concert, no?
Celebren els 25 anys, els germans Muñó, dels de Cornellà, celebren els 25 anys de carrera amb aquesta gira que estan fent per tot l'estat i arriben a Barcelona. Ells són de Cornellà, però al final cantar a Barcelona és cantar a casa. De fet, són molt del Barça, no van tocar al Bernabéu, van tocar a l'estadi de l'Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. I ara canten el Lluís Companys. Sí, 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 sí.
Doncs mira, aquests 25 anys de carrera dels Estopa.
Són els nostres Bruce Springsteen.
Sí, 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 sí. No, a mi em faria gràcia anar-hi, perquè no...
Doncs em sap greu perquè...
S'ha exaurit, no?
Però fa mesos...
Però no va anar això, fa mesos, no? Que van sortir les entrades i els Estopa.
Sí, 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 fa temps que ho van anunciar i res, no en queda ni una... No, no, només és un dia, veig, aquí, eh?
El dimecres, doncs.
Dimecres 25, sí, sí. Ai, dimecres 10 als 25 anys.
Mira Sant Cristòfol.
Mm?
Bueno, és igual. Escolta, això serà dimecres. I...
Tu deies, perdó, no, que tu deies això
de l'únic, no?
Sí,
grup i...
el primer concert d'un artista espanyol en solitari a l'estadi Lluís Companys, i han penjat el cartell d'entrades exaurides.
Veus, volia sonar això.
I serà el seu primer concert, el Lluís Companys, a més a més.
Home, deu impactar, actuar a Montjuïc amb totes les entrades exaurides, o sigui, aquella imatge se'ls quedarà gravada per sempre, els Estopa. Trauran nou disc, se sap alguna cosa? O no s'ha dit res més?
Ja van treure, quan van començar a presentar aquesta gira, van treure alguna cosa. Cosa, que van sortir alguna cosa inèdita antiga i alguna cosa nova. No sé si faran, a vegades fan allò de fer un... gravar tot el concert en directe.
Per després treure-ho en format disc.
Exacte.
Bueno, doncs tu hi vas o no?
No.
No et toques
no
el pal,
l'Estopa.
Ah,
val. Van volar molt ràpid.
Però els haguessis... El José va? Oh! Clar, home, tu saps... És que no se'l podia perdre, però tu què vas ser? Com un llamp, no? Comprar l'entrada, José? Que vas... Sí o no? Clar, diu, hombre, claro. És que, clar, un quan és ràpid... mira, parlant de tempos...
A veure,
el Parlament,
a veure com ho lligues. Ah, molt bé, molt bé.
Què passarà dijous?
Doncs dijous es vota... És una mica aquestes coses de la política i del Parlament que a vegades s'han d'explicar bé. Dijous es vota... Sí, la reforma aquesta del Parlament que explicàvem l'altre dia, que permetria votar telemàticament a Carles Puigdemont, doncs que es pugui votar en una sessió de lectura única. Això és a dir, un sol dia, que això seria el 25 de juliol, es presenta la reforma, tots els partits fan les seves aportacions a favor o en contra, i es vota, i si hi ha majoria s'aprova. Com que ho han pactat la majoria perquè hi donen suport PSC, Junts, Esquerra, a més de la CUP i Comuns, vull dir, però amb PSC, Junts i Esquerra ja hi ha majoria suficient, s'entén que tirarà endavant. Llavors, dijous es vota si es fa servir amb aquest funcionament de la lectura única o si això no prosperés, llavors s'hauria de votar amb el procediment normal que es presenta, els partits poden presentar al·legacions, Partit Popular, Vox, etc. Ja han dit, diuen que ho portaran al Consell de Garanties Estatutàries, etc, etc. Per tant, s'alentiria el procés. Que això... la seva importància hi és a l'hora de tenir en compte els vots que fan falta per la investidura. Perquè recordem que en la votació de la nova mesa que va escollir Josep Rull com a president del Parlament, els vots estaven comptadíssims. Feien falta... vull dir que si falta un vot o dos, aquella votació es podria... podria anar, vull dir, que si, si la, la majoria, les majories ara mateix al Parlament, com que està tan fragmentat, van molt justes. Un o dos vots poden...
En un risc, diguéssim.
Exacte, poden fer que un pacte no prosperi.
Pau, explica'm, si us plau, amb el que està passant en Carles Puigdemont, perquè sentia també unes declaracions aquest matí de Josep Rull, que deia és que si ve Carles Puigdemont m'hauran de... No?
Diu, bueno, sí, per Carles Puigdemont jo mato, no? Una mica... Diu que l'haurien de detenir amb ell,
però
sí.
Però quins són els tempos, per exemple, de Carles Puigdemont? Vull dir, tu què creus que farà? Què passarà?
Aquí hi ha molts dubtes, aquí hi ha molts dubtes, perquè al final la justícia, tot i que l'amnistia, la llei deia que, si que un cop aprovada i si s'aplica en els líders polítics que ho poden, que s'hi poden acollir, les mesures cautelars que haurien, en el sentit de que llavors la petició d'empresonament per Puigdemont preventiu no es podria fer efectiu i, per tant, ell podria entrar a Catalunya i no se'l podria detenir i no se'l podria portar a la presó, com que els jutges no ho estan aplicant i no ho accepten, encara hi ha el perill de que ell vagi a presó. Clar, ell ara mateix ja no és eurodiputat, per tant, ja no té la immunitat del Parlament Europeu.
Correcte.
Per tant, s'entén que si les euroordres s'activessin, se'l podria detenir. Per què no passa? Perquè com que hi ha tots aquests precedents en què sempre ha acabat sortint lliure, no es vol, la justícia espanyola no es vol arriscar a repetir aquesta imatge. Però sí que és veritat que l'entrada a Catalunya ningú li garanteix que no se'l pogués detenir, que no se'l pogués empresonar. Llavors, de moment... s'estan esperant a fer aquest retorn. De fet, la setmana passada també Lluís Puig, l'exconseller, també deia que encara no és el moment de tornar. Suposo que s'estan esperant també a... perquè com que no hi ha una data ferma d'una investidura, no hi ha que seria un moment important, ja sigui una votació per la investidura de Carles Puigdemont o la investidura de Salvador Illa, com que no hi ha cap data fixada, tampoc té gaire sentit arriscar-se a una detenció que no sabríem tampoc quan es podria allargar, per res, en aquest sentit. Llavors, jo crec que de moment estaran esperant. Ara, res, fa una estona acaba de sortir que l'Audiència Nacional
ha anul·lat
part d'una investigació...
Del jutge Castejón, no?, sobre el cas de Tsunami Democràtic.
Exacte, que és una de les causes que li poden... La justícia en aquest sentit s'està començant a moure, no tant per aplicar l'amnistia, però al jutge Castejón se li ha anul·lat la part de la investigació, que és el que demanava Gonzalo Boye, l'advocat de Puigdemont, en el sentit de dir a vostè se li va posar una data per tancar aquesta investigació, va demanar allargar-la, però ho va demanar fora de termini, per tant, això no és legal. Ara li està donant la raó. També han sortit les notícies aquestes del cas Volkhov, del cas que està investigant la trama russa del procés, que la pròpia justícia li ha dit al jutge Joaquín Aguirre de Barcelona, li ha dit el que no pot fer vostè és tenir una instrucció oberta. Una instrucció és la fase aquesta d'investigació que té el jutge, que no pot ser que vostè tingui aquesta investigació oberta per veure què troba i que això li serveixi per anar imputant.
Un col·legi desastre, no?, per
exacte, anar
posant a
tothom. Exacte, i anar carregant gent, i anar carregant càrrecs contra aquests polítics. Vull dir, si hi ha algú, tanqui la investigació, porti-ho a judici i llavors es valorarà si realment s'ha comès o no el delicte.
Ara em fas dubtar, Pau, però jo crec que, mira, parlant de tempos d'abans, jo crec que el jutge instructor té un temps per poder...
Sí, això és el que li passava al Castejón, que té un temps i el que sí que es poden demanar són pròrrogues. Pots demanar, si tu consideres que la investigació realment té substància i no t'ha donat temps a investigar-ho tot, pots demanar pròrrogues. El que no pots fer és anar-ho allargant sense motiu.
Que bé que em diguis això, perquè crec que també ens hem deixat que, com bé tu volies remarcar, que dijous, per anar-ho allargant sense motiu, Consell General del Poder Judicial diria que el Congrés també es vota, no?, aquesta decisió, aquest pacte que van arribar a Brussel·les, Partit Popular i el PSOE.
Exacte, el ple del Congrés votarà les esmenes que han presentat els partits. Clar, recordem que aquest acord el firmen el PP i el PSOE, però la majoria d'investidura de Pedro Sánchez, fins i tot els seus socis de govern, Sumar, no hi estan d'acord. Sumar i el PNB es van abstenir, Junts, el Bloc Nacionalista Gallec, etc., altres partits hi van votar en contra, i Esquerra Republicana i Bildu, la setmana passada, quan s'havia d'aprovar el procés de tràmit al Congrés, no van votar. Llavors, clar, aquí torna a passar com el que explicàvem d'aquesta modificació del reglament del Parlament. Al final, el PP i el PSOE sumen majoria i, per tant, poden tirar endavant aquesta votació sense problemes. Sí que és veritat que, bé, queda en evidència que amb aquests grans pactes d'Estat està tothom molt dividit. El PP, l'oposició, o sigui, els partits progressistes no veuen amb bons ulls aquest acord, no? Esquerra, Bildu, etc., deien que bé, que era una manera de tornar a permetre l'entrada de jutges i de personal a la justícia molt vinculada als partits i sobretot al PP, que són aquests jutges que torpedinen l'aplicació de la
llei
d'amnistia. Exacte. Sí que és veritat per això que realment és que el problema és que el Consell General està caducadíssim, està bloquejat i necessita
una
nous
renovació per la de la baixa.
Sí, exacte. I al final el sistema és el que és i hi ha d'haver-hi una gran majoria.
Què has portat música per acabar? Això serà dijous, perdoneu, lo del ple del Parlament.
Sí.
I el cas del Consell General del Poder Judicial, que serà el Congrés, això serà dijous, però és que divendres tenim un nou cap de setmana de festival.
Sí.
Què, posem música?
Posem música.
El José. Espera, que encara no ha començat gairebé l'estiu. Bueno,
ja
per alguns
no
sí,
Sí, hi ha gent que sí.
Ai, bueno, tampoc ens queixarem nosaltres, que ens queden dues setmanes.
Dues setmanes.
Cinc, ja saps què faràs l'estiu o no?
De feina. Ai, 10 dies de feina. Però sí, no, 10 dies de feina.
5x2. Què faràs aquest estiu? Ja ho saps tu, m'estip o no?
Desconnectar i descansar molt.
Que s'ha de desconnectar molt?
Bueno, tinc ganes de desconnectar, sí.
Molt bé. Però te'n vas a algun lloc o no?
No ho sé encara, no
sobre la marxa.
Sí.
No? Ben fet.
No molt lluny.
Escolta, Figaflowers, quanta gent actuarà al Cruïlla, no?
Al Cruïlla. Bueno, el Cruïlla arrenca dimecres.
Val.
Sí, per s'allarga fins dissabte. Sí. Els Figaflowers, que són els que sentim, 31 Fam, Maria Escarmiento, dimecres. Dijous és el dia de la música llatina, Òscar de León, Chucho Valdés, també toca Albert Pla. Divendres, Abril Lavigne, Amaral, The Cooks, dissabte, Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Oques Grasses, Ginestà, un munt de gent, còmics, etc. Aquest és el festival. I divendres sí que és el dia que arranca el festival de Cat Roig, que arranca amb The Corrs.
Són molt dels 90, els de Corrs.
Sí, és veritat.
No?
Sí.
Vull dir, no sé si venen...
I vas o no?
A Cap Roig?
Sí.
No.
Anava a dir, perquè també estan exaurides les entrades. No, dic, no sabia si la tenies o no.
No, saps qui em faria gràcia anar-lo a veure? El Guillem Gisbert.
El Guillem Gisbert també hi toquen,
però
els tiets...
Però també estan entrades
Rafael
exaurides, no?
No m'he fixat en Guillem Gisbert.
No t'has fixat amb els de... Tu em feies a mi de Corrs?
No, perquè són els que inauguren i he vist que posava entrades exaurides. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Pensava que anaves a dir que et faria il·lusió veure Rafael.
No. Doncs sí.
Ah, clar.
A mi em faria il·lusió.
Clar que
pensava
sí.
Pensava que deies per edat, però
no,
sí que...
Ah. Ja, no, perquè és una mica com Bruce Springsteen, és una estrella mundial que l'hem deixat de veure en directe, Rafael, algun cop a la vida, no?
Oh, i tant. Pau Mací, déu-n'hi-do aquesta setmana com ha arrencat, eh?
I divendres, que ens ho hem deixat.
Ah, què tenim encara?
Esquerra té la seva comissió ètica per decidir què passa amb els responsables dels cartells de Joan...
Val, però fes-me...
Ernest Maragall.
Fes-me, ajuda'm una mica, si us plau, perquè Sergi Sabrià, la setmana passada, va haver-hi aquesta compareixença en què ell va dimitir, o sigui, Esquerra es volen depurar encara més responsabilitats, pel que dius?
Bé, al final, el moviment de Sergi Sabrià és una mica una dimissió que no té massa substància. Mm. Dimiteix com a viceconseller del govern, d'un govern que està en funcions, d'un càrrec que, si no hagués dimitit, d'aquí 4 dies s'acabava, però les responsabilitats internes en el partit no s'han depurat. No se sap ben bé qui està darrere d'aquests cartells.
Què creus que passarà, Pau, divendres?
Demana. Aquí caldrà veure qui, perquè, clar, ara mateix el problema d'Esquerra és que aquest tema se li ajunta amb la divisió interna per la renovació o no dels càrrecs. Llavors, quan Lara destapa tot el tema dels cartells i Ernest Maragall fa una carta a Twitter on t'apunta directament al responsable de comunicació d'Esquerra, aquest càrrec està lligat a Oriol Junqueras. Sergi Sabrià és del sector de Marta Rovira. Llavors, aquest matí ho hem avançat, la Judit Caselles, la nostra companya, ha avançat qui formarà part d'aquesta comissió ètica, i el partit s'ha encarregat prou de que estigui compensat els dos sectors. Yeah. Jo crec que buscaran una... Aquí hi ha diverses qüestions. Esquerra, aquest cap de setmana, La Vanguardia publicava que el partit va pagar 50.000 euros a aquests nois que van penjar aquests cartells. Mm. Esquerra insisteix molt, i vol que això quedi clar, que no hi ha diners en negre, que no hi ha finançament irregular. Perquè al final és el que podria atacar el partit, perquè estaríem parlant de corrupció. Llavors, suposo que buscarà alguna forma, algun mecanisme per intentar repartir les responsabilitats entre el sector Junqueras i el sector Rovira, que quedi una persona de cada bàndol implicada i amonestada, una amonestació lleu. Sergi Sabrià ja havia anunciat que es retirava, vull dir que tampoc estarà en la primera línia política, i ja està. Jo crec que amb això buscarà, intentarà apagar l'incendi definitivament.
Apaivagar una mica, no?, la situació.
Aquest cap de setmana llegia a l'Ara, per exemple, que és curiós, i això és veritat, que els mitjans estem parlant molt d'aquest tema.
Estem alimentant molt, sí.
Però que ni Junts ni el PSC estan fent excessivament soroll amb el tema. Primer, perquè al final tots els partits
tenen coses,
fan aquests moviments, i llavors si s'estira la manta sortirien coses de molts, però també perquè al final els 20 diputats d'Esquerra segueixen sent claus per la investidura, tant per Puigdemont com per Illa.
Jo crec que va més per aquí.
I al final és no els fem enfadar,
sí.
I no és tant tinguem-los bé amb nosaltres, sinó no els fem enfadar i que se'n vagin amb els altres.
Això mateix. Doncs escolta'm, aquesta reflexió d'en Pau Massip, mira, et demanaria que no marxis, perquè a un minut de 4:45 de la tarda, avui volem resoldre rumors i desinformació sobre la figura dels alts càrrecs de l'administració amb la fact-checker de Política de Verificat, que és la Mar Bermúdez, que diria que ja, parlant de govern, ja la tenim a l'altre costat del telèfon. Hola, Mar, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bona tarda, Mar. A veure, recordem que es van mencionar aquests alts càrrecs durant el ple, equivalent a una investidura fallida, Massip, tu te'n recordaràs, del 26 de juny,
uh-huh.
I ara circulen aquests rumors sobre què cobren i quines condicions tenen. Però, si et sembla, Mar, comencem pel principi. Qui són els alts càrrecs?
Vale, doncs aquests alts càrrecs són uns professionals, val?, que són nomenats per cada govern a l'inici de la legislatura.
Sí.
I qui són? Doncs des de consellers i conselleres fins als directors generals, els secretaris generals, subsecretaries i tots aquests càrrecs que al final acaben conformant, doncs, tots els tentacles d'un govern. I, clar, aquest primer titular, no, que és com de que són destituïts quan acaba la legislatura, amb aquest punt que et deia, que és que són nomenats pel propi govern, doncs ja queda resolt, no? Vull dir, sí, durant 4 anys com el govern, i cada 4 anys doncs es renoven tots aquests càrrecs.
I, de fet, Mar, si no ens equivoquem, el nombre dels càrrecs pot canviar cada legislatura, oi?
Efectivament. Per exemple, és el cas de les conselleries, potser és el més fàcil de veure, no? Quan, per exemple, es crea una conselleria nova, com va ser, ara no recordo l'any, però la conselleria de Feminismes, per exemple, doncs va portar amb ella una nova... una nova consellera i tot un nou seguit de càrrecs, doncs, que evidentment amplien el nombre d'aquests alts càrrecs. I amb això nosaltres vam consultar-ho amb experts i ens van explicar que no hi ha límit, perquè és un dels principis bàsics de l'autonomia, no?, de cada regió d'Espanya, en aquest cas, que poden, doncs, conformar-se i autoorganitzar-se com vulguin i, per tant, doncs, tenir tants càrrecs com sigui necessari.
I, escolta, és públic el salari d'aquests alts càrrecs?
Sí, totes les comunitats ho tenen als seus portals de transparència, la Generalitat també, aleshores es pot consultar, doncs, el salari que tenen, i aquest, de fet, s'estableix als pressupostos anuals, que també, doncs, cada legislatura, o sigui, cada any, perdó, no cada legislatura, s'aproven. I, per exemple, en aquest últim any, el sou dels consellers era de 121.952 euros, el dels secretaris generals de 97.192 euros i el dels directors generals 93.160 euros, que Déu-n'hi-do. I aquest, bueno, la quantitat de càrrecs també pot variar no només entre legislatures, sinó que pot haver, el salari. Es poden fer alguns decrets llei, doncs, que, per exemple, actualitzen el salari en funció a l'IPC.
Ah, per
exemple.
Mira, però jo crec que hi ha un altre tema, Pau Massip, aprofitant que tenim a la Mar Bermúdez, que és que estem parlant d'aquests alts càrrecs que jo, a mi em van ensenyar que es trien digitalment, en el sentit que es trien a dit, no, Mar? Es diu que aquestes persones cobren un sou vitalici, després com els presidents. Què en sabem d'això?
En sabem que a Catalunya no és cert per tots els càrrecs, sinó que només es contempla una espècie de retribució pels exconsellers i en molts casos hi renuncien. Llavors no és, ni és vitalici ni, diguem-ne, està molt estès que realment s'accepti. En canvi, en el cas dels alts càrrecs del govern espanyol és molt més habitual i de fet tenen una compensació econòmica que és equivalent al 80% del seu sou durant 2 anys. I, bueno, sí que hi ha unes quantes condicions, com ara no poder tenir altres retribucions de l'administració o dels càrrecs en entitats privades, però, bueno, sí que existeix, doncs, aquest concepte.
Doncs, Mar, moltíssimes gràcies. Va, recorda'ns a nosaltres i també als nostres oients si tenen al cap o circulen aquelles fake news que dubten, no?, que siguin veritat o no, com ho podem fer? Com ens podem adreçar a vosaltres, a la gent de Verificat?
Doncs tenim el WhatsApp disponible, que el trobareu a la web hàbil tot el dia. Ens podeu escriure en qualsevol moment i nosaltres, doncs, revisem tota la informació que ens arriba per respondre i et dir, doncs, si és veritat o no, bàsicament. I això, sempre, doncs, estar molt atents al que compartim i procurar verificar-ho abans, perquè si no, a vegades ens la colen.
Vinga, Mar, doncs esperem que no ens la colin, eh? Si no, ens posem en contacte amb la gent de Verificat. Mar Bermúdez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Vinga, 4 minuts que passen de 2 quarts ja de 5, ja d'aquesta tarda de dilluns. Massip, Déu-n'hi-do la setmana que ens espera.
Sí, sí, sí.
Va, ens hi posem o no?
Posem-nos i anem ara, per feina, que si no...
Que si no, clar,
escolta,
mira, repassàvem l'agenda de la setmana, nosaltres marxem a publicitat, però és que aquest dimecres al Festival Poesia i Més actua un dels grans, tu deies, la iaia, han tornat, doncs sí que han tornat. Però avui parlarem amb l'Ernest Cruzats, que és el líder d'aquesta banda i també doncs és líder de la seva pròpia banda, també va treure disc en solitari i el presentarà aquest dimecres, al Festival Poesia i Més. En parlem amb ell aquí al Fabricació després d'aquesta petita pausa de No Res.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Acosta la mà i deixa'n caure. Omple't la cara. Que són llàgrimes blanques de plors de muntanya. Ella em va obrir el pit, va entrar el vent fred i net, tan pur, tan cert. M'espolsa els meus parrats i després els va estendre el sol.
Com molts deveu saber, el dissabte 29 de juny el grup musical La Iaia els va retrobar a la Fònica de Banyoles per celebrar la dècada del seu segon disc On és la màgia. Aquest concert el segueix d'una altra actuació aquest dissabte al Cantila Font d'Olost i d'altres que ens regalen aquesta estona més de La Iaia, que van interrompre, Francisco, temporalment la seva carrera.
Per sort.
Per sort.
No?
I tant, ja ho pots ben dir. El 2017. Clar, va ser llavors quan l'Ernest Cruzats, el seu cantant, va construir un refugi forestal on amagar-se i mitigar el dolor del dol i la ferida de l'enyor. I va ser així com va publicar aquesta La Font Gelada, que estem escoltant de fons, que és el seu primer disc en solitari, i que aquest dimecres, ara ho dèiem, el podreu veure en directe al Festival Poesia i Més, a 8:45 del vespre, de la vesprada, a l'Ella, a l'Espai Arts Escèniques. Què tal, Ernest?
Hola, bona tarda. M'ha agradat molt això que has dit de mitigar...
Mira't, el dolor del dol.
El dolor del dol.
Què et sembla? I la
molt
ferida,
poètic,
i la
molt
ferida
poètic.
De l'enyor.
Déu-n'hi-do. No, no, és bonic, molt. M'ha semblat
i
molt
exacte,
bonic.
I exacte o no?
No del tot, però...
Sí, costa.
A vegades, o sigui, costa identificar exactament per què fas les coses i... Aviam, potser sí que una part del que em va portar a escriure les cançons, doncs, potser sí que estava en una etapa en la que la iaia ja no estava activa i que, per tant, hi havia algú que va molt amb mi, que és el fet de crear i de composar i d'escriure, que d'alguna forma s'havia d'omplir, no? Però són moltes altres coses també les que jo crec que et porten a fer música i a escriure.
I Ernest, com és el pas de dir, ostres, que tu deies, no? Comences a escriure, a compondre noves cançons i dius, aquestes cançons, o sigui, responen al segell, bueno, no m'agrada dir segell, no sé com ho dius tu, però més a la música d'Ernest Cruzats,
sí.
Que no pas de la iaia. Com és aquest moment?
No és un moment, tampoc, que diguis, hòstia, veig molt clar, almenys en el meu cas,
sí.
Que el que estic fent és Ernest Cruzats i no és la iaia. O sigui, en un inici podia haver caigut, diguem, de la banda de que el nou disc que hagués tret es podia haver dit la iaia. Però al final no va tenir sentit fer-ho d'aquesta manera i crec que en part és perquè la iaia, al final, amb el pas dels anys... ha consolidat una formació que som tres persones. O sigui, em costava bastant entendre que la iaia podia ser jo sol al marge dels altres dos Jordis. I a part de què, és veritat que la música, diguem, o sigui, artísticament són projectes una mica diferents, perquè almenys fins ara Ernest Cruzats té una... és molt més pausat, la forma de cantar és una mica diferent, també, a nivell... de lletres i d'històries i de, diguem... Sí, de l'esperit de la música és una mica diferent que el de la iaia, però em va semblar que tenia tot el sentit que si els altres dos membres no hi eren, no es digués la iaia.
Potser recorda una mica més als inicis, no?, de la iaia, perquè amb els últims discos ja tenia una base més electrònica o de teclat per sota, i en aquest és un so una mica més... no vull dir... cru, però més proper, més orgànic. A mi em recorda potser una mica més el primer disc.
Mira, el primer disc de la iaia hauria d'haver sonat com aquest primer disc d'Ernest Cruzats.
Sí?
Però en aquell moment jo crec que no vam saber o no vaig saber fer que sonés d'aquesta manera.
No ho vas saber fer per qüestions tècniques o no ho vas veure així, com ho veus clar, potser?
El primer disc de la iaia, bueno, el primer disc en el fons és una maqueta que no està publicada enlloc, llavors ara ens costarà de poder-ho contrastar, però en un molt, molt inici la iaia era algo molt senzill, era baix, guitarra i bateria, i de fet era un contrabaix, una bateria amb escombretes i una guitarra. I jo sempre havia volgut fer música que fos molt, molt austera, on hi haguessin tres elements que poguessis identificar perfectament, on hi hagués molt aire entre els elements de, diguem, de les cançons. I quan vam començar amb la iaia, tot això va anar mutant, i de fet vam treballar amb un productor que és en Paco Loco, que és bastant, diguem, un bon element de sumar textures, de sumar capes de so, de, diguem, de fer una massa de sonora bastant més complexa. I jo crec que tenia ganes de fer música més, on els elements estiguessin més destriats, on fos més, en aquest cas és molt orgànica aquesta música, i també perquè hi havia una intenció de com d'una mena de retorn a lo que seria la cosa més essencial del cantautor i de la cançó més despullada i més despullada, menys produïda, on les històries, la lletra, la veu és molt central, no? I una mica el sentit de la música i les cançons i la cosa aquesta més, com més pura, d'alguna manera, i no tan artificial, o no tan produïda, no tan tecnològica, amb no tantes coses, doncs d'això deixar-ho aparcat i una mica de retorn a lo essencial, no?
I Ernest, ostres, és que Uriclan ens està traient temes. Ara volíem parlar una mica del retorn de la iaia, que no, això no s'hi val, Ernest. O sigui, heu de actuar més llocs.
Perquè... Amb la iaia tenim... Aviam, amb la iaia ara fem tres concerts més.
Clar, o sigui, aneu a
hi ha oportunitat.
Menorca.
Anem a... En primer lloc, el Gandhi a la Font, que és aquest dissabte, sí. 13 de juliol.
Sí.
Després ens anem a Menorca, el 6 de setembre.
Correcte.
I per acabar farem la sala Apolo el 4 de desembre aquí a Barcelona.
Val.
Apolo 1, eh?
Apolo 1, Apolo 1.
No és cap tonteria, això.
És, a nosaltres l'Apolo ens agrada, ja hi hem tocat i tenim grans records d'allà. I... Sí, sí.
Bueno, i llavors, on és la màgia?
Sí.
És el vostre disc preferit? Tu ho diries així? O... Perquè, o sigui, aquesta gira de retrobament, Ernest, explica'ns-ho tu, eh? És amb motiu, no?, d'aquest desè aniversari del disc, no?
Sí, tal qual. Fa 10 anys que vam publicar On és la màgia.
Sí.
I estem celebrant que fa 10 anys vam fer aquell disc. No, deies si és el nostre disc preferit.
Sí.
I això no puc dir si és el meu disc preferit o no. Però sí que va ser el disc que, diguem, que vam fer més conjuntament i que hi va haver més com una mena més de, com de treball d'equip. Mm. I és un moment que recull un moment en el que tots els tres membres vam passar moltes hores junts, vam treballar molt al local molt intensament. Era un moment com molt dolç del grup, perquè veníem de fer un primer disc que havia pogut fer molts concerts. El grup s'havia donat a conèixer i sempre hi havia com aquella energia extra de la cosa com emergent i dels inicis, i teníem tota l'energia i totes les ganes de fer música i de fer-la conjuntament els tres. I llavors això, diguem, va ser una època que després va canviar i, diguem, ja no va ser exactament així, però en aquell moment tampoc érem conscients de que les coses canviarien i que el que havíem estat fent poder no ho podríem tornar a fer mai més, o almenys fins ara no ens hem pogut permetre tornar-nos a juntar i passar tantes estones i construir un so i perfeccionar-lo i donar-hi voltes. I
què és el que va canviar, dius?
En el tercer disc. En el tercer disc jo vaig voler tornar com a... que les cançons... com conduir-les molt jo més sol. O sigui, vaig voler tornar com a agafar una mica la... com a liderar molt el disc una altra vegada. No disposàvem del temps que teníem anteriorment, també. Van entrar els fills a les vides del grup, també.
Clar,
tot i que tampoc va ser exactament... Vull dir que això només va ser un factor que crec... No crec que pugui explicar res, eh?
Un factor més.
Però la dinàmica de grup que teníem la vam perdre una mica.
Es va perdre.
Llavors aquella cosa del local d'assaig, que és meravellosa... ja no la vam gaudir tant en el tercer, i el disc crec que es nota que està fet d'una altra manera.
També en Jordi Casades, potser coincideix que comença a fer més producció, o amb la Núria Graham, no sé si és contemporani, això, eh?
O sigui, el Jordi va començar a fer també a treballar amb altres músics i a fer altres coses, però tampoc això no crec que expliqui...
És multifactorial,
el per
no?
què no vam estar fent música, vull dir, no té res a veure.
I si fos ara mateix el desè aniversari del darrer disc, del Tornar a ser tu, també que us haguéssiu ajuntat? O és bàsicament perquè aquest us fa més gràcia o perquè deies que potser és el que heu col·laborat més entre tots?
Jo crec que és un disc global. Especial, on és la màgia. És un disc especial que ens va obrir moltes portes, que o sigui, el que va passar amb On és la màgia no va passar amb Tornar a ser 1. Crec que a nivell de so vam poder vam construir o experimentar pues això amb els sintetitzadors que deies abans, no? Amb la guitarra espanyola, érem només tres persones de l'escenari, però hi havia capes de sol, loops en directe, tota una producció i tota una manera de fer les cançons que, amb Tornar a ser 1, diguem, això es va... O sigui, alguns dels elements que havíem fet servir els vam tornar a fer servir. Però la frescor d'On és la màgia i el moment, no sé, la sorpresa del disc i el canvi de sonoritat que va suposar per nosaltres i com l'evolució que vam tenir amb aquell disc... Va ser especial. Mm. Jo crec que és un... Tots els moments són especials, però aquell el recordo amb...
Amb un especial, no? Sí. Bueno, amb un record de que va ser màgic, tal qual, no?
Era un moment en el que tothom estava remant en la mateixa direcció, les energies estaven molt, molt posades allà... Mm.
Ernest, si tornem ara al teu disc en solitari, que ens ho comentava, clar, Uri, la Font Gelada va ser fa uns anys que el vas treure, el teu, no? El teu sí. primer disc en solitari. És en la Font Gelada que a l'hora de construir aquest àlbum tu et volies centrar més en l'esquelet central, perquè deies que t'arribava música molt superficial.
Jo he dit que m'arribava música superficial.
Sí, pot ser això o no?
S'ha fet investigació?
S'ha fet investigació, però...
Si ho he dit ara... llavors, ara doncs ho desdic, perquè no m'agrada dir que ja... Vull dir que no sé si ho expressaria així.
Que ho expressaries, tu, ara?
No, o sigui, per mi el pes de les històries i les lletres era com important en la Font Gelada.
Sí.
I jo vaig passar bastantes estones doncs, desenvolupant aquesta part. I no només, diguem, com centrant-me en la part poder més, com més estètica de la música. Mm. També, vull dir, hi ha molta música que sona meravellosament, que està molt ben produïda, que és meravellosa, vull dir, que sona meravellosa, però que a vegades, en el meu cas, quan em poso a l'escolta de determinada música, tinc la sensació que no em deixa un pòsit o que no m'acaba d'arribar del tot d'una forma en la que a vegades sí que m'arriben altres coses. És que és difícil d'explicar, i és molt personal i és molt subjectiu, però en aquest disc jo volia notar el que creia que havia de notar quan estava escoltant la música, no? Que és una mica complicat d'explicar, per altra banda, però que crec que quan la gent s'hi posa davant o sigui, quan la gent es posa a escoltar música i quan la gent es posa davant d'un concert, és una cosa que es transmet, d'alguna manera, si el que està passant té un cert component de... No sé si de realitat seria la paraula, però que hi ha algú que sí, que té un cert component de que tu creus, de que és de veritat, de que surt d'algun lloc que és bastant com genuí o personal,
sí.
No? I jo tenia ganes d'explorar aquest camí, no vol dir que ho hagi aconseguit, eh? Però almenys quan jo m'estava escoltant les meves cançons, bueno, mirava que passés aquella cosa màgica de que quan les escrius et surten soles, de seguida funcionen les lletres i la música s'entenen de seguida, crees com molt a la vegada lletra i música d'una forma com molt natural. Llavors intentes com evitar una manera més, a vegades, com més frankensteiniana, no sé, com d'anar fent trossets i de retalls i enganxar d'aquí d'allà.
I que tingui vida pròpia.
I acabar fent coses que poder a vegades un mateix no s'hi reconeix tant o s'hi sent més aliè a la música pròpia que ha fet. Llavors tenia ganes de fer alguna cosa que fos tranquil, senzill i que fos honest i que em representés. Ja està.
Jo crec que sí que ho has aconseguit, perquè em sembla que és... O sigui, aquí tenim baix, guitarra, veu i bateria, i d'alguna manera està com més despullat, inclús el ritme harmònic, el canvi d'acords, està com més subjugat a la melodia, com cantes. No és un format així pop quadriculat, saps? Que tot és previsible, sinó que les coses van passant i tu d'alguna manera ho portes de la mà. I jo crec que això es nota, que la música actual potser... des de finals de la iaia cap aquí podem observar una tendència més a la superproducció, a produir molt el so, a posar moltes capes, a comprimir molt, i això és un so més despullat i més cru. Jo crec que sí que ho has aconseguit.
Sí, això, o sigui, la sensació que jo volia transmetre quan escoltaves la música és que t'arribi d'alguna manera com que te la creguis, no? Que quan estiguis escoltant puguis d'alguna forma experimentar la cosa de que, com si te l'estiguessin tocant al teu costat, que et creguis el que està passant, no? Perquè moltes vegades la sensació de l'hora d'escoltar música és com de llunyania, no? De que sona meravellós i és preciós, però com si hi hagués una certa desconnexió, com si estigués molt lluny de no sé.
Que no et ressona a tu, no? D'alguna manera, vols dir? O sigui, que no et ressona a tu directe, com que no connecta amb tu.
Jo crec que, crec que hi ha... És a dir, jo escolto molta música que és molt bàsica, que vull dir, en el sentit de que és guitarra, sí. Veu, i que està gravat, en aquest cas es va gravar amb una cinta, perquè sí. És analògica, llavors té un so que és molt, molt càlid, i la sensació de que la persona que ho està fent és com tot com molt real, tinc la sensació, quan escolto segons quins artistes, sé que hi ha un micro i hi ha ells i la guitarra entremig, no? I no hi ha res més allà, a part d'un micro i la guitarra i ells. I sé que les tomes estan gravades de dalt a baix, que són tomes senceres, sense edicions... Són tot de coses que quan escolto música, pues, si les detecto, em crec més la música o m'agrada més, o en aquest cas tenia ganes de fer alguna cosa així perquè altres vegades no havíem treballat d'aquesta manera, no? No sé.
Està molt ben explicat, realment.
Sí, realment, Ernest, ens queden res, 8 minuts, ens tocaràs en directe.
Sí.
Música de l'Ernest Crusats, però també et volíem preguntar, clar, és que han anat sortint moltes coses, Uri, no? Prenent sí, nota sí. Mental de tot el que deia l'Ernest. Amb aquest retrobament amb la iaia, heu tingut ganes de tornar o no? De dir, va, ens hi posem de nou a treure un disc o nou de la iaia. Teniu ganes?
O sigui, realment, jo crec que les ganes aquestes, bueno, almenys jo parlo per mi,
sí.
O sigui, com que aquests concerts que estem fent molen molt, són molt guais per nosaltres, vull dir que ens ho passem molt bé i que... O sigui, és molt inevitable dir, hòstia,
què fem?
Que no s'acabi, no, ara?
Clar.
Però com que tenim molt clar, també, que són només 4 concerts... que és una cosa que, diguem, hem pactat, almenys. Tot això, jo crec que aquestes ganes ens les reservem d'alguna manera i anem una mica a rotllo al dia de dir, anem a disfrutar del que estem fent, anem a fer els concerts i gaudim-ho molt. I en un futur, si hem de tornar a fer un disc o si hem de tornar a girar, ja es veuria... però en qualsevol cas no està res previst i no tenim intencions ni de publicar un altre disc ni de fer més concerts a part d'aquests 4.
Ara per ara.
Sí, ara per ara. Totalment.
No, dic perquè hi ha molts grups que semblava que tampoc tornarien, per exemple, Standstill, que van tocar l'altre dia al Vida, i que després... No sé si és per una qüestió de nostàlgia o que s'ajunten els astres o que realment tornes a tenir ganes, ho veus amb més distància i tal... I, de fet, potser el 2027, que farà 10 anys del tornar a ser-ho, és una bona opció per retornar.
T'està donant idees, eh?
Bueno.
Sí, no. Nosaltres, ja et dic, ens va venir molt... Va ser una quedada d'un sopar, trobar-nos per sopar.
Sí, com ho heu
decidit? Aquests són els bons.
O sigui, el Jordi Casa de Sus...
Sí.
Ell havia... O sigui, havia com ja elaborat una idea una mica... De
ja ho tenia
dir,
allà.
Podríem fer això i allò, i més o menys ho tenia clar, i amb el Jordi Torrents ja ho havíem parlat, i més o menys ho tenien una proposta, i vam arribar a un sopar, i vam dir, hòstia, ens molaria molt que féssim això. I a mi de seguida ja m'ha fet molta il·lusió, i tot el que hem anat fent és fruit de la il·lusió que ens feia i de les ganes que hem tingut de fer-ho. No té més.
I els llocs? Els llocs de...
No, els llocs estan super triats.
Hi ha una raó.
Sí, ja, està molt triat i molt...
Molt ben pensat
i
tot.
I molt ben... O sigui, tot té molt sentit per nosaltres estar fent aquests concerts. No anem a fer concerts a Yamaboleo, ni a concerts així en molts festivals, ni a una gira en molts llocs. només són quatre, i són quatre que són... O sigui, jo diria que el que els uneix és que són tots amics nostres, o sigui, això per començar. A la Fònica hi havíem tocat molt, vull dir, els coneixíem, ja havíem estat al festival, i és un festival que ens agrada, el seu format, ens agrada com porten el festival, la programació que té. Canti a la Font, tres quarts del mateix, un festival que ha muntat, a més, per gent molt propera a nosaltres, amb una manera d'entendre el festival i la música que també és molt propera com nosaltres podem pensar. Ciutadella de Menorca, que ja hi hem anat altres vegades i tenim una relació amb ells meravellosa i ens anem una setmana de vacances.
Millor que millor.
Sí, aprofitem, clar que sí.
I el Vida, a la Sala Polo, que el fem amb els amics del Vida. Hem compartit moltes coses amb ells i em sembla que m'estic allargant massa.
No, Ernest,
és que ja m'estàs mirant així.
Sí, agafa la guitarra.
Sí, ja ho sap. Mira, tenim 4 minuts per arribar al punt de les 5. Li donaràs ja gairebé amb la música d'Ernest Crusats, que no heu d'esperar a aquests concerts de la iaia, perquè aquest dimecres el podreu veure en directe al Festival Poesia i Més a l'Ella, l'Espai Arts Escèniques, a 8:45 del vespre. Però del moment el tenim aquí, al Fabricació. Què ens tocaràs, Ernest?
Faré una cançó que no està enlloc, no està gravada enlloc.
Mira.
Es diu Un gat salta.
Val.
I la farem al Poesia i Més d'aquest dimecres.
Bé.
Que, hòstia, és important dir-ho. Aquest dimecres estarem a l'Ella, al Poesia i Més. Doncs aquesta cançó no està en cap disc. És una cançó inèdita.
Doncs vinga, va, la disfrutem amb l'Ernest Crusats, aquí al Fabricació Pròpia.
Un gat salta de la taula, cau sobre una gàbia, ell se la tanca. La mare posa confitura de maduixa i de pruna sobre la fruita. No hi ha res com els teus dits, nit rere nit. No hi ha res com el pes del teu braç sobre el meu pit. La llum que entra per la porta ve de lluny, ve de fora, reposa sobre el teu cap. Just a baix al carrer la gent s'amuntega en rotllana, però què hi passa? Ets tu que t'has mort i has tornat a néixer. Tot en un sol diumenge, què en serà de mi? Si de mi ja no en donen ni cinc, no en donaven ni per palàngel. Que ciutat tot és menys bonic, o és mentida això que dic? Un home gras sempre va dir: els carrers són de pedres, les voreres, mireu-les, les papereres verdes. Està tranquil el que viu al Quim. Fan futbol, fan patins, però que d'un gra de sorra a mal lloc i a mal hora et pot deixar sense força. Ai, deixen caure.
Què? Com et quedes, Francisco?
Jo, mira,
inèdita.
Em quedo agustíssim, perquè ho necessitava, això.
Oh, guai, guai. Estava aquí provant, i dic, va, la farem aquesta.
Aquesta sonarà, el dimecres, el Poesia i Més.
Sonarà dimecres, sí.
Ernest Crusats, ha estat un plaer. Moltes gràcies per la conversa.
No, a vosaltres, un plaer estar aquí.
A veure si deies tu, no?, que amb la iaia, de moment, temporalment, aquests 4 concerts, aquests hi ha 3 concerts que queden, i el que pugui passar.
I Ernest Crusats, endavant.
I Ernest Crusats, endavant, que, per cert, a banda, mira, 30 segons, però a banda et podrem escoltar en algun altre lloc més aquest estiu?
Sí, estem en el Festival Minúscul.
Val.
Estarem al Tempo de Girona. Entreu a la web o a Instagram, que Ernest Crusats.
Remenem.
Hi ha dates allà.
Molt bé, fantàstic, Ernest. Doncs gràcies, novament.